El dilluns encara es juga. Encara hi ha partit. El marcador. La pròrroga de l'esport del cap de setmana. Les incidències. Què ha passat? On ha passat? Les classificacions. El pitxitxi. El resultat. El marcador. El repàs esportiu. Amb Francesc Danell. Tots els dilluns a la una del migdia a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre. Cadena 7.
La 1 i 18 minuts, mister, què tal? Benvingut de nou a la ràdio.
Bon dia.
Apropa't més el micro, que si no et sentim.
Ja comentàvem que l'any nou s'havia de començar amb forces coses noves, però bueno.
Bueno, hi ha hagut sí, coses molt desiguals, eh?
Desigual,
coses
desigual.
Bones i dolentes, una mica de cada, eh? No?
Sí, una mica de cada, i doncs veiem que coses que comencen ja a preocupar una miqueta perquè doncs els equips que volen sortir de baix...
La tercera catalana està molt complicada.
Se reforcen, però que de moment no els han donat els fruits esperats, però no. Bueno, ja en parlarem.
Ja en parlarem del que volem parlar avui també, són dels propòsits d'any nou, que tothom diu que comença avui, no, l'any? Avui
sí,
que ja hem deixat anar els turrons,
sí,
això. Si s'ha acabat, perquè si no està que no s'acaba, no marxa de casa, això.
Però és que, clar, fins que no s'acaba,
has de menjar, no es pot tirar res. Què t'has marcat tu de propòsit, Cisco? Hi ha algun esportiu o no?
Bueno, no, com sempre, doncs, poder acabar la temporada bé, no? amb els objectius que, bueno, que són els dels clubs de casa nostra, que puguin aconseguir, doncs, els seus propòsits, eh?
Vale. Així propòsits pels altres, no
sí,
per tu.
Els nostres ja, bueno...
I, home, jo sí que m'he marcat fer més esport, eh? És el que sí, sempre bueno, diem, no ho acabem fent mai,
sempre
però...
Sempre ho diem, però bueno...
Marcar-se ho és algo.
Algun any ho farem, no?
L'Escó es marcava com a objectiu mantenir el segon lloc, que l'ha mantingut, però no ha sumat la victòria aquest cap de setmana. I què ha passat? Doncs que se li han apegat ja als equips de darrere, el Sant Andreu i el Terrassa, i els té amb 36 punts igual que ell.
Sí, perquè tot el pitjor que li podia passar, malgrat conservar la segona posició, li ha passat perquè tots els seus perseguidors, tots han puntuat.
Exacte.
Vem que el Terrassa va guanyar 1-5 a Gavà, que el Sant Andreu va empatar al camp del Sant Boià, que l'Hospitalet i el Vilafranca jugaven entre ells, ningú va perdre els dos, van empatar, és a dir que...
Tots van sumar
punts. Tots van sumar. Lo Prat, que va guanyar 3-0, és a dir que, claro, doncs, conserva la segona posició, però, clar, se li han apegat fins a la setena posició, perquè sí, també comentàvem que una victòria de la Pobla el rellançaria a la Pobla, i efectivament s'ha col·locat la Pobla de Mafumet, això sí, també doncs, en fitxatges nous, s'ha quedat en 32 punts, és a dir que està també a 4 punts. També,
a 4 punts
que,
de l'Ascom.
Bueno, s'haurà de lluitar moltíssim, s'haurà de traure partits que la millor com la setmana que ve, que no s'hi compta, que ve l'Espanyol B, s'ha de guanyar, i llavors te trobes tres punters que dius, estos a la millor doncs, els altres equips no els tindran, no?
Quin partidàs, la setmana
partidàs,
que
ve. Sí. Però aquesta setmana vam veure com la Pobla, molt oportú, això sí, va tindre unes arribades molt, molt bones, i va fer dos gols, i l'Escó, així com l'altra setmana que va guanyar 0-3, va arribar tres o quatre vegades i va fer tres gols, aquesta setmana, doncs, per més que arribés, no marcava. I això doncs, va fer que al minut de 18 el gol de Moja feia l'1-0 i al 48 també sol començar la segona part a Rodríguez i ja deixava un 2-0 que l'Escó, malgrat intentar posar-se el partit amb un golet, que doncs, les va tindre, però no va entrar i finalment una derrota que, bueno, que fa que, com hem comentat ja, que el play-off sigui un autèntic mocador entre sis equips, perquè l'Espanyol, bé, ja el deixem, no?
Sí, ja ho deixo.
Sis equips que hauran de lluitar, sis o set, per aquestes tres posicions. Eh?
Que interessant està el
sí,
tema.
Sí, bueno, molt... està molt, molt interessant i molt competitiu, s'ha de competir molt per a poder aconseguir aquest objectiu. Un partit doncs, en quatre amonestacions per la Pobla i tres per l'Escó.
Segona...
Després veurem que, curiosament, hi ha hagut dos roges, però que no han estat per a jugadors.
Sí, ho veurem després, eh? Hi ha alguns partits que vaig veure moltes targetes, a més, aquesta setmana.
Sí, però cap jugador de camp, roja.
Sí, ara després ho expliquem. Anem
per a qui s'iran?
Per a qui s'iran.
Per un entrenador i per un delegat.
Ara ho veiem després, quan anem comentant cada partit, que és quan ho diem, i anem a la segona catalana. Bona aquesta primera jornada després del Nadal pel Gandesa i pel Batea, que van tornar amb els 3 puntets. Bueno, se'ls van quedar a casa perquè jugaven a casa els dos. El Gandesa va golejar el Torre d'Embarra per 6-0. Comencem analitzant aquest partit, Siscom.
I si recordes bé, comentàvem que tant Torre d'Embarra i Morell eren equips de la part baixa, que sí, sent les victòries dels equips de la Terra Alta serien molt profitoses, i així ho han set, ho han sigut sobretot per l'equip del Batea. Aquest Gandesa aquesta vegada no es va deixar sorprendre per un equip de la part baixa i va anar per feina de bon començament, i sí que la primera part va estar més nivellada amb dos gols molt, molt, molt aviat de Dilla i Domènec al 9 i al 16. Semblava que la segona doncs, podria ser d'aquestes doncs, que a vegades un golet de l'equip contrari fa trontollar l'equip local, però no va ser així perquè Genís al 59 i l'Oval del 67, amb un 4-0 ja no hi havia marge de reacció per l'equip del Torre d'Embarra, malgrat que ho intentava amb contraatacs tímids i en alguna jugada puntual. Però és que després Pau Ripoll i el Cristian Vallès, al 73 i 84, segellaven un 6-0, que fa que, doncs, bueno, que comenci molt bé l'any per l'equip de la Terra Alta, amb 3 amonestacions pel Gandesa i 2 pel Torre d'Embarra.
I el Batea, que també ha començat molt bé l'any, amb aquesta victòria a casa, 4-2 contra el Morell.
Sí, un Morell que era rival directe i doncs, no va haver espai per a que es pogués posar el partit ja, perquè amb un 3-0 al començament de la segona part, possiblement el gol de Joel al 44 va ser clau per a que el Batea s'anés amb un 2-0 després d'una disputada primera part en què havia obert el marcador al minut 2 al José Luis, que va ser protagonista amb 3 gols. Aquest jugador li pot donar molt de sí al Batea, és un element important, que és l'home gol que possiblement li mancava.
Sí.
I amb aquests 3 gols va fer que doncs, el Morell no tingués res a fer, perquè malgrat que Rojas, després del 3-0 marcat per José Luis, feia el 3-1, podia, pel temps que quedava, que era el minut 74, un altre gol hagués pogut anar bé per l'equip visitant, però novament José Luis al 85 feia un 4-1 i ja en temps afegit Rojas aquest ja testimonial 4-2 per una gran victòria del Batea, que s'allunya cada vegada que van passant les jornades d'aquestes posicions perilloses. No ho són encara del tot, però bueno, ha sumat molts punts importants. 3 amonestacions per cadascú, amb un partit també doncs, molt ben jugat.
Batea en 12a posició amb 22 punts, i atenció a aquest Gandesa, que amb la victòria puja fins la quarta posició, es posa amb 30 punts a 4 del líder, que és el Vendrell. Per què ha canviat aquesta setmana? El Cambrils va perdre al camp del Rèdils i el Vendrell va guanyar, en aquest cas, jugava a casa contra el Camarles, que també és el que va tercer i s'ha posat primer. Per tant, molt interessant
sí,
està també
sobretot
això.
Sobretot està pendent d'aquesta segona posició, i perquè no la primera, perquè
no,
són
4 punts.
Però de moment és no allunyar-se d'aquestes places de play-off, que és allò que fa que lluitis amb més ganes encara, si cap.
Doncs vinga, a per ell, Gandesa. Nosaltres anem a per la tercera catalana. Teníem derbis Terra Alta, Ribera, Terra Alta, i comencem per aquesta gran golejada de l'Olímpic de Móra d'Ebre a l'Arnes, amb un 8-1 al marcador, que també crida molt l'atenció, no?
Sí, sobretot perquè doncs, els dos equips estaven...
Estan pràcticament
igualats,
sí.
I 12, el Móra d'Ebre...
Tenien 12 punts els
sí,
dos, sí.
Va guanyar la partida de totes a l'equip de l'Arnes, que solament va inquietar una mica quan Dani Calvo havia fet el gol al minut 5, però és que a l'11 el Rius empatava per l'Arnes. La cosa semblava que podria anar doncs, molt...
Teníem l'1-1 al minut 11.
Però, claro,
què va passar després?
Bueno, és que al 16 doncs, el Pau Muñoz ja feia el 2-1, i un gol també d'aquestos que diem importants, possiblement que trenca molts esquemes i molts plantejaments de l'equip rival o de l'equip en qüestió. Saïd feia el darrer segon de la primera part el 3-1. Llavors d'anar amb un 2-1, un 3-1 també a vegades canvia molt, no? Però és que la segona part, Pol Blader sol començar la segona part, és a dir, que van haver dos gols en un minut, un de l'acabament i l'altre al començament, i ja feia pujar un 4-1, que això possiblement ja va trencar doncs, una mica ja les possibilitats de l'equip visitant de l'Arnes, en què Fèlix al 55 i Sergi Vila al 57, amb un 6-1 ja doncs, l'equip terraltí va tirar la tovallola, i novament en aquest cas Jaume Soriano al 66 i al darrer minut el jove Gerard Campos feien un 7-1 i un 8-1 del tot, diríem, ja significatiu de la superioritat de l'equip morenc, que, bueno, que va començar la temporada amb moltes ganes i molta força per sortir d'aquestes posicions, amb un partit amb una amonestació per l'Olímpic i 3 per l'equip de l'Arnes.
Que repartidets, no?, aquests gols, no? Van, sí, sí. Va abarcar no, tot gent
no,
diferent.
No va repetir ningú.
Molt bé, molt bé. Doncs també contents els jugadors de poder marcar i suposo que no sap greu per l'Arnes perquè nosaltres ens defensem a tots, no? Però també ens alegra per l'Olímpic i segur que li anirà molt bé aquesta,
sí, sí,
aquesta victòria.
Una victòria convincent i, bueno, i molt clara.
Fa que sigui 14 a la taula l'Olímpic, això és un 2, 3, 4, 5 per la cua, però bueno, ja agafa una mica d'aire. Anem amb l'altre derbi, en aquest cas era Terra Alta Ribera d'Ebre, era Corbera Atlètics de Móra la Nova, i tot i que va ser per un ajustat 1-2, doncs la victòria finalment se'n va anar cap al Móra la Nova, que som aquests 3 puntets, i es manté en segon lloc a un punt del líder, l'Ampolla.
Sí, es va ajustar a 3 minuts del final perquè el Móra Nova va tindre un començament d'aquestos que fa por sempre, no? Al minut 10 i al minut 20 el golejador Agustí doncs, marcava 2 gols i semblava que, bueno, que el camí estava obert. L'únic que llavors és el Corbera, molt ben posicionat al terreny de joc, va posar les coses molt difícils, l'únic que s'aguantava al marge d'aquests 2 gols, l'únic que, clar, quan no acabes de rematar el partit d'un 3-0, va arribar al minut 87 el gol de Salva i aquí van a començar a arribar doncs, els nervis i el perill de que poguessis empatar un partit que el tenies molt, molt, molt a favor, no? I el gol de Salva doncs, va donar ànims a l'equip local que fins al temps afegit va apretar moltíssim i podia passar de tot, no? Bueno, doncs, com hem dit, com que doncs, uns volien guanyar i els altres empatar, bueno, el partit d'en 5 amonestacions pel Corbera, 2 pel Móra Nova i una roja al minut afegit ja.
Per aquí? Seva,
doncs per un jugador, pel delegat del Móra Nova, Jordi, el Jordi Giné, doncs, bueno, doncs va tindre... Què va fer el bo de Jordi? No ho sabem.
Li haurem de preguntar, sí.
O a la millor llançar una pilota a la banda.
Perquè l'has
no?
definit molt bé, el bo de Jordi. Això m'ha estranyat.
Això dic que és curiós que aquesta setmana, després passarem a l'altre vessant, a l'entrenador, sí? També en un partit ja que també ens va sorprendre, tal com anava el resultat, que també sigui expulsat. No? Però bueno, aquí queden aquestes anècdotes i bueno, un partit que, bueno, que el Móra Nova va sumar 3 punts més, amb un Corbera que vol també apretar molt per a sortir d'aquí baix. Eh?
És que tenim a les últimes posicions, a l'Olímpic, al Corbera, al Darn, és el Pinell i el Vilalba. I anem a parlar precisament del Pinell i el Vilalba. Comencem per Pinell, que jugava a casa, no va poder contra l'Ametlla de Mar i va perdre 0-2 i ja se li està complicant molt la cosa.
Sí, perquè el Pinell presentava 3 nous reforços davant d'un rival directe com era l'Ametlla, de l'Ametlla, que si el guanyava doncs l'igualava, però clar, l'Ametlla s'escapa una miqueta amb aquest jugador que ja el coneixem tots com és Pinheiro, que és un golejador fitxat també per a fer gols, i va marcar 2 gols, un al 32 i l'altre al 43, és a dir, que la primera part en 0-2, i el Pinell, doncs, noves al·licients per l'afició, amb 3 jugadors nous, però amb resultats vells, no? És a dir, que, bueno, s'espera doncs, que des de Pinell doncs, hi ha paciència per a veure si poden tirar l'equip endavant. I aquí, doncs, ve la targeta roja, eh? 3 amonestacions per l'equip del Pinell i 5 pels jugadors de l'Ametlla. Qui va veure la roja? Doncs el 85, el míster Josep Subirats, doncs va haver que deixar la banqueta també amb 2-0, doncs també, bueno, doncs el que passa que els
àrbits... comença l'any aquí amb molta força, no? I,
sí, sí.
I a vegades no pots controlar el sentiment.
I hem vist que en aquesta jornada els àrbits han estat pendents de les banquetes, eh?
Sí, sí, veiem que sí, que estan pendents de tot.
Han controlat.
Bueno, dèiem això, aquest Pinell 0-2 a Meia de Mar i al Vilalba no li van anar bé les coses tampoc contra el Godall, va perdre 3-0 i manté aquest últim lloc a la taula amb 8 punts.
Sí, preocupa perquè malgrat que el Vilalba doncs, va aguantar molt bé la primera part, també amb un rival que podia doncs, retallar-li diferències, amb un 0-0, però clar, el primer minutet de la segona part el golejador Esteban feia pujar el 1-0 al marcador, a mig minuts del final Morón feia el 2-0, i quan doncs, el Vilalba ho intentava sense sort, va arribar al darrer minut a un altre gol de Morón, que deixava aquest clar i definitiu 3-0, amb una amonestació pel Vilalba, perdó, una amonestació pel Godall i 4 pel Vilalba.
Anem al grup 2 de la tercera catalana. I el Falset va sumar un puntet a l'empatar a casa 1-1 contra l'Escola Sant Pere i Sant Pau aquest cap de setmana, un d'aquests rivals de la part alta. Ell té només a 4 punts, realment, tot i que el Falset baixi fins la desena posició, i jo crec que no és un mal resultat aquest.
Bueno, però també comentàvem divendres que una victòria del Falset
li hagués anat molt
bé. El posava a un punt. Mm. Ara s'aguanten aquests 4 punts, però els de davant augmenten. Mm. Bé, sí, va ser un punt que es va haver que remuntar, perquè al primer minut, no, aquí no, al primer minut, sí, ho diem bé, de la segona part, no, en aquest cas estàvem mirant la crònica, quin sortia la crònica del Porrera.
Quin famós full de cròniques, sí, sí. De Siscop, jo no sé com s'aclareix.
No, no, el Falset va encaixar el 0-1 al minut 30, amb un gol de Daniel, i els 5 minuts de la segona part va ser quan va arribar l'empat i la reacció de l'equip del Priorat amb un gol de Pau Ribes, que feia que doncs, hi haguessin possibilitats, i de fet que van haver moltes ocasions perquè el Falset pogués assolir la victòria davant d'això sí, d'un equip molt de base també com és el Sant Pere i Sant Pau, sí. I finalment amb aquest gol de, com hem dit, de Pau Ribes no va anar bé més, i es va quedar amb aquest definitiu empat a un, amb un partit, això sí, com últimament bastantes targetes els equips amb el Falset, amb 6 pel Falset i 5 pel Sant Pere i Sant Pau.
Sí, aquest ho vaig veure jo, em va cridar l'atenció.
Bueno, són partits de que tots volen guanyar, i a vegades doncs protestes, posen la cama quan no l'han de posar, i bueno, coses que passen.
Fills àrbits que estan ben pendents, com dèiem. Anem ara sí amb aquest Porrera. Unió Esportiva no va poder contra el Bonavista, que és el tercer classificat, i va perdre per 0-2.
Sí, perquè tan sols traure's la pilota de centre al començament del partit, la primera aproximació a l'àrea de l'equip de la Bonavista ja va fer el gol.
Això fa molt mal.
Jo penso que em va fer moltíssim, perquè el Porrera no va aixecar cap, i després a 20 minuts del final va arribar la sentència. Amb un gol de primer l'havia marcat Isidro, i després l'havia fet el Benazza. Llavors, a contrarrelotge no li van sortir gens de bé les coses, i aquí, vam veure com el partit va haver 6 amonestacions pel Porrera i cap pel Bonavista. Mm-hmm. Aquí, en aquest cas, el Bonavista és un dels pocs equips aquesta setmana, en veurem un altre a la quarta catalana, que no va tindre cap amonestació.
S'ha de felicitar, això també. El Falset baixa fins a la desena posició amb 23 punts i el Porrera a la 14a amb 18 punts. Anem ja a la quarta catalana. I el Flix ja no és líder, tampoc té el liderat l'Escobé, que anava segon, sinó que ara aquest liderat és per l'Amposta. Us expliquem per què. Perquè es va suspendre aquest Flix Batea B. S'ha suspès,
sí,
aquest cap de setmana.
S'ha suspès perquè el Batea no tenia prou efectius.
Uh-huh. I llavors, sí, perquè doncs, sortia, els jugadors del Flix sortien tots ja marcats, i el del Batea no.
Sí, en principi s'hauran de sumar 3 punts al Flix, que conservarà el liderat, perquè de moment no estan col·locats, no. 30 punts, 32 per l'Amposta B, però és significatiu perquè l'Escó va ensopegar.
Sí, no va aprofitar l'oportunitat i va perdre, a més contra el Tivenys, sí, sí. Que ho dèiem que està molt fort.
Sí, un Tivenys que va derrotar el Flix i un Tivenys que ha empatat amb l'Escó. Uh-huh. I un Tivenys que va fer una gran remuntada l'altra setmana, perdent 1-4, em sembla, i va acabar guanyant, sí, 6-5. Uh-huh. Bé, és un equip també revelació, com també tindrem en compte aquest Fatarella, que malgrat...
Ara en parlarem.
Resumint, anem al Tivenys-Escó, 2-2. L'Escó, als minuts finals de la primera part, havia fet el 0-1 amb Roger Vidal com a protagonista, però és que la represa Xavier feia la primera igualada. L'únic que semblava que l'1-1 no es quedés bé els dos, però era el que tenia tendència. L'únic que l'Escó, amb un gol de l'Oriol, que els últims partits està marcant, al minut 82 feia l'1-2. A 8 minuts del final pareixia que l'Escó tenia el partit dominat. L'únic que al minut 87 Diego feia el nou empat per l'equip del Tivenys, no veig doncs l'alegria que va haver,
i més
quan l'àrbit va xiular al final. Un partit que hem de recordar que es va canviar l'ordre. Tocava jugar a Escó i es va canviar a Tivenys. Escó no tenia el camp en condicions, ho tenia ocupat, i van fer aquest canvi. Tres amonestacions pel Tivenys i una per l'Escola.
Ho deia també perquè, com que ara de seguida és Sant Antoni, dic que no vulguin fer coincidir amb festa, amb partit de festa major i tot això, no? Que a vegades sempre sol primer la, sí, la taquilla, no? I s'aprofita. El Ginestà descansava aquest cap de setmana i anem amb aquesta Fatarella que estan, bueno, estan imparables.
Sí, sí.
Han pujat ja cinquens a la taula.
Sí, sí, no, no. I tal com va haver un equip de dalt que va perdre, va estar la Ràpid en cabeça, sorprenentment, a acabar-les bé, i ho veurem. És un pas endavant de la Fatarella, que comentàvem que anava amb un dels cues, que tan sol té 3 punts com és el Parella B, però que s'havia de guanyar el partit. L'oratge era infernal, perquè va agafar aquell dissabte a les 8 de la tarda en aigua.
Que Déu-n'hi-do.
Sí, sí, i fred. I el Fatarella, doncs bé, se va posar amb un 0-2 a la mitja part. Al minut 8 i al minut 30, el Gerard Anguera i l'Arnau fent pujar un 0-2 del tot còmode, no? Però clar, va arribar aquest gol de Sergi al minut 70 i aquí, doncs, amb aquell aiguavent i aquell temporal que feia, doncs podia passar de tot. I per sort va passar que la Fatarella va aconseguir aguantar aquests 3 puntets que, com comentaves, Adriana, el fan pujar fins a la cinquena posició amb un partit, això sí, molt, molt noble, amb 3 amonestacions pels dos equips, amb que els dos un volia guanyar per a posar-se dalt i també el Perelló per també doncs, sumar més puntets i sortir d'aquí.
Sí, perquè ja només n'hi té 3.
I aquí va quedar aquesta gran victòria, perquè s'ha de catalogar de gran victòria, de la Fatarella.
I ens queda aquest Benissanet, que dèiem, és l'oportunitat de sumar els 3 primers punts. No va poder ser contra el Xerta, va perdre 1-2.
Sí, era el partit ideal per a sumar 3 puntets, igualar el Xerta, igualar el Perelló, però doncs aquest Benissanet no li surten les coses, ho va intentar, ho va tindre a punt, perquè doncs la primera part Martí havia fet el 0-1 al minut 14, però Moja al 30 havia aconseguit empatar. I bé, i després a partir d'aquí doncs se volia aconseguir la victòria. Això sí, també s'ha de dir que el Xerta va posar de prova a un gran Todó que va parar pilotes increïbles. Però bueno, doncs al minut 50 Roger feia l'1-2 i a partir d'aquí ja no va haver punteria o la pólvora doncs estava mullada per a poder aconseguir almenys un empat amb un partit amb 2 amonestacions pel Benissanet i 0 pel Xerta.
Amb tot plegat, com dèiem, Escobé segon amb 31 punts, primer l'Amposta amb 32, després tenim el Flix amb 30, però que s'han de sumar aquests 3 punts, no? Que suposo que divendres ja ho tindrem comptabilitzat. La Fatarella puja fins a la cinquena posició amb 26 punts, empatat amb el quart, que és la Rapitenca. El Ginestà es manté en la vuitena posició amb 19 punts, que descansava aquesta jornada. El Bater en 12 lloc amb 9 punts i tanca el Benissanet, que encara no s'ha estrenat. El Benissanet, que ja que hi som dir-ho, el dia 17 de gener, que és dia de Sant Antoni, que és festa major d'hivern a Benissanet, festa grossa, el futbol ha preparat al camp el concurs de la cagada del ruc, que ja s'està convertint en un clàssic, estan utilitzant aquest concurs que té tant reclam, no? I que tant està funcionant molt bé a diferents llocs. Vam tindre la cagada del Camello, que va ser el primer
espectacular
a la Fatarella, i bueno, s'ha anat fent a diferents municipis.
Després, a Ginestà també doncs, va estar prou bé, també. I ara a Benissanet.
I ara arriba a Benissanet amb la cagada del ruc, que és el ruquet és més típic, no?, del Sant Antoni.
Sí, sí, clar.
I estan a punt, els ruquets.
Molt apropiat, exactament. I, bueno, esperem també que sigui una bona injecció econòmica per l'equip
sí,
de Benissanet.
Sí, anirà bé. Deia, si és que ja estan els ruquets a punt, aquí a Mora d'Ebre.
Sí, sí, esta setmana ja ha de quedar tot a punt.
Ja els tens tots a punt, eh?
Tot a punt.
Que deia, si és que
on han controlat.
Uns cavalls molt macos, a més, que són preciosos. Anem, en aquest cas, a pel Pichichi. Com tenim la cosa? Perquè l'Agustí anava primer i ha marcat 2 golets i hi ha hagut molts gols, sí, com per exemple els de l'Olímpic, però han estat super repartits, així que no sé com queda la cosa.
Sí, i el Gandesa, que és
el Villa, també
el
ha sumat.
Que va apretant, sol també va estar molt repartit, perquè també sol n'hi va fer un. Llavors, què passa? Que tenim l'Agustí amb 33 gols.
Déu-n'hi-do.
33. El Dilla es queda amb 15, és a dir, que el doble més 3. I després tenim el Mustaf del Falset amb 13. De moment penso que se van augmentant les diferències.
Quin va ser el rècord de l'Agustí? Em sembla que van ser
59
al final, és veritat.
No va arribar al 60.
Bueno, ja ha superat la meitat.
La meitat, i queda,
i queda més de la
queda
meitat.
La segona volta.
Així que vinga, Agustí, aquest any volem que superis la barrera de 60.
A veure.
Supercrac. Bé, igual de crac és Graula de Agroquímics, que ens acompanya sempre amb els esports, i avui no ha faltat en aquest programa. Ens retrobem el divendres, que intentarem parlar del concurs de l'home més fort de la Ribera, perquè és ja el dissabte vinent, Cisco, i ho fan enguany a la plaça de dalt, de Móra d'Ebre. Canvien la ubicació, que suposo que estiran més calentets aquests homes sí. tan forts i els anirà molt bé.
Sí, perquè aquí vaja el passeig del pont i que... Home, jo penso que per la gent és millor perquè cap més gent, no? Mm. O es veu millor, hi ha més esgambi. Però, claro, la plaça de dalt, el que dius, queda més a recera d'ed i veure aquells cossos aquí despullats.
Amb la humitat del riu, la brisa i tot plegat.
Despullats entre cometes, vull dir.
Sí. És durillo, és durillo.
És durillo, durillo. Sí. Però, bueno, jo penso que també és un altre al·licient i va bé, doncs, també donar aquests espectacles a diversos llocs de la població, no? Mm.
Doncs ho intentem parlar també. El divendres a l'avantmatx esportiu. Que vagi molt bé, ens veiem el divendres, Cisco.
Fins divendres.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader, seguim com sempre donant tot un servei per l'agricultor amb assessorament de tècnic propi. Disposem de tota classe de productes i li facilitem la solució a qualsevol problema en el món de l'agricultura. Agroquímics Grau Blader disposa de servei a domicili, pot consultar les condicions. Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader, a Benissanet, al telèfon 977 40 71 45. Tot un servei per l'agricultor.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.